Nosaltres som feliços. Som genials.
Benvinguts de nou a l'espai d'entrevistes del grup de ràdio d'Espassor Valldoreix. En el programa d'avui som la Núria, l'Àrtur, el Miguel, el David, el Guillem, la Maria José, l'Àngel i l'Antonio.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad. Nuestra invitada nació en Argentina, pero desde muy jovencita vino a vivir en Barcelona. Ella es conocida en el mundo de la moda, pero también hizo el salto en la televisión, haciendo de reportera y participando también en programas de humor. Hoy es un placer tener una persona que ha podido desfilar por las pasarelas más prestigiosas del mundo. Muchos de nuestros oyentes seguro ya saben de quién estamos hablando. Hoy es un placer tener con nosotros a Mantina Kane. Primero de todo, bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias, qué bien presentada. Ay, qué bé, moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí.
Quin per ser. És el secret d'una model?
Quin és el secret d'una model? Doncs mira, Artur, el secret d'una model jo crec que és no solament tenir doncs, unes qualitats físiques que a la gent li agraden molt, que sigui alta, que tingui el cabell doncs, llarg i bonic o els ulls macos i tal, sinó que sigui professional, que li agradi molt tractar amb la gent, doncs que sempre arribi amb les mans ben netes i les cames ben boniques amb crema i tot això, doncs per fer fotos i per estar sempre professional i adaptar-se a totes les coses que demanen, perquè tu has de fer de perxa una mica, no? Com es diu perxa? Perxa?
Perxa.
Clar, tu ets el perxer de la roba, llavors tu has d'estar bé per adaptar-te a la roba que et posin. Si has d'anar doncs, de senyora elegant, doncs ets una senyora elegant, però si has d'anar de nena una mica més rebel, doncs també ho has de saber interpretar. Jo crec que això és ser una bona model.
Martina, nos gustaría saber cómo te iniciaste en la moda.
A veure, David, doncs va ser una mica perquè, mira, jo vinc d'Argentina, com va dir la Maria José, i jo tenia 12 anys. Llavors, els meus papis havien de treballar molt i jo no volia doncs, que demanar-los coses i que ells haguessin de fer gast innecessari en mi. Llavors, jo volia tenir els meus estalvis. Llavors, vaig demanar als meus pares que em portéssim a una agència de models, que llavors hi havia moltes, perquè es feien molts anuncis a Barcelona. I em va portar a una agència de models i vaig començar a fer càstings. Sabeu els que són els càstings? Que vas i et diuen doncs, com et dius i quins són els teus perfils i llavors t'agafen o no t'agafen els anuncis. I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a fer anuncis. I a poc vaig començar a dedicar-me a la moda fins avui.
Imaginamos que las primeras veces siempre difíciles sentirse vergüenza la primera vez en veces que desfilabas.
Pues mucha vergüenza, David, mucha vergüenza. Las primeras veces son siempre muy difíciles. Me acuerdo que me ponía tan nerviosa, pues que no podía casi ni caminar de la vergüenza que me daba. Pero después empecé a sentirme cada vez más segura y entonces salía a la pasarela y me divertía un montón. Y luego me entraba la vergüenza y decía, ay Dios mío, lo que he hecho. ¿Cómo he sido capaz de caminar así como si no me importase? Yo creo que eso más o menos se va superando, pero a día de hoy, 30 años más tarde, me sigo poniendo súper nerviosa y me sigue pareciendo súper difícil también estar tranquila. David, tú también te has puesto un poco nervioso, ¿eh?
¿Els teus pares
els va sorprendre que et dediquessis professionalment a fer de model?
Doncs, més o menys perquè els meus pares sabien que m'agradava molt. Jo tenia uns catàlegs de roba de nens, d'infantil, al costat del meu llit i totes les nits abans d'anar a dormir jo fullejava aquest catàleg i pensava, doncs m'agradaria ser una d'aquestes nenes. Llavors els meus pares sabien i no es van sorprendre, però sí que em van posar unes condicions i em van dir, Martina, has d'estudiar molt i has de ser molt responsable, perquè si no, no podràs fer això que t'agrada tant. I jo ho vaig fer perquè m'agradava molt. Llavors vaig començar a treballar i a estudiar a la mateixa vegada i els meus pares van estar contents, perquè si no, no m'anaven a deixar.
Què és per tu el més difícil de dedicar-se en aquest ofici?
A veure, el meu ofici, el més difícil és que has d'estar sol, sola, molts cops. Has de viatjar sola, has d'arribar a una ciutat on molts cops no entens l'idioma i vols estar amb gent i has d'estar sola a un hotel o a una habitació. Llavors, tot aquest període de temps que estàs solet, doncs és dur, perquè m'agradaria estar amb els meus amics o amb la meva família i havia d'estar soleta. Però bueno, com les parts bones són molt bones, doncs això compensa. Però això, i també, per exemple, de tenir que estar doncs, sempre molt prima. Llavors, tots els gelats que a mi m'agradaven, i les pizzas que a mi m'agradaven, i les patates que a mi m'agradaven, tot això hauria de menjar poquet per estar doncs, prima, per capiguer els vestits, que són molt petits, molt petits.
Per què marca te has... ¿Por qué marca te has gustado más en la pasarela?
¿Qué marca me ha gustado más desfilar en la pasarela? Muchas. ¿Sabes qué pasa? Que hay tantas cosas bonitas que hacen los diseñadores. Hay unos vestidos tan preciosos. Yo me acuerdo en una época que había unos diseñadores... bueno, siguen existiendo y de hecho hacen cosas muy bonitas, sevillanos que se llaman Vittorio Luquino. Que hacen unos vestidos pues llenos de flores y de colores, y desfilar esos vestidos era tan divertido. Luego piensas que igual en la calle todos los días esos vestidos pues no te los pones, ni te los pones, ni los luces como yo lo lucía en la pasarela, pero para desfilar esos vestidos eran preciosos, súper bonitos.
¿Has tropezado alguna vez en la pasarela?
Sí, un montón de veces me he tropezado. Me he tropezado, que yo recuerde, como unas tres. ¿Quieres que te cuente alguna?
Vale.
Había una que había una escalera, me hacían desfilar con una escalera en medio. ¿A quién se le ocurre? Eran tres peldaños y luego seguías caminando. Entonces íbamos tres modelos caminando y yo iba a la del medio y entonces yo... Empezamos a caminar, empezamos a bajar la escalera. A mí me pareció que habían pasado los tres peldaños, pero quedaba uno y empecé a caminar. Y entonces hice patapum. Y entonces la cabecita de en medio hizo pum. Y ese vídeo circuló mucho por la televisión. Claro. Y otra vez me hicieron desfilar con las botas estas de montaña, pero desabrochadas. Entonces una de las hebillas se enganchó con la bota de la otra y entonces se me juntaron las piernas y me caí. Y me hice mucho daño en la rodilla. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, luego me río, pero entonces me dio mucha vergüenza y un poco de daño también.
La gent que es dedica a la moda a ser molt disciplinada. Com ha sigut la teva disciplina a nivell alimentari d'esport als anys que has dedicat al modelatge?
Doncs molt bona pregunta, Àngel. Mira, jo era molt disciplinada perquè era molt responsable, però és veritat que, com us deia abans, s'havia d'estar molt prima per ser model. I a mi m'agradava molt menjar amb els meus amics i fer la vida normal d'un adolescent. Jo era petita, jo tenia 16, 17, 18, 19 i llavors no m'acabava de quadrar això de ser tan disciplinada amb el menjar, perquè a mi m'agradava molt menjar i passar molt bé amb els amics. Llavors, sempre he sigut una model una mica més gran que la resta. I això m'ha fet que la meva carrera fos d'una forma diferent. Ni millor ni pitjor, diferent. Però és veritat que si jo hagués sigut molt més disciplinada i hagués fet exercici i hagués menjat una mica més sa i tot això, doncs potser hagués arribat a un altre lloc, ni millor ni pitjor, diferent. Però és veritat que jo vaig primar coses més socials, d'amics, que de professionalitat, doncs, d'estar perfectíssima.
Heu fet un viatge molt lluny i per feina?
Vaig fer molts viatges molt lluny i per feina, Artur. El més lluny, va ser doncs, Austràlia, Nova Zelanda, al costat d'Austràlia. Això és el més lluny que es pot anar ara mateix. Està doncs, amb moltes hores d'avió i és un lloc molt increïble perquè té unes platges doncs, plenes de núvols i amb molta, com es diu, niebla o neblina. Bueno, són com absolutament blanques, és molt màgic aquest paisatge. I va ser un viatge molt xulo, molt xulo.
Has fet alguna vegada modelo de gafas de sol?
Sí, he hecho alguna vez modelo de gafas y entonces también había gafas de sol, pero Miguel, ya que lo dices, aprovecho esta plataforma que me estáis dando ahora mismo para decir que me encantaría hacer una campaña de gafas de sol y si la hago te voy a mandar un par de gafas a ti y a todos vosotros, ¿vale? Si me sale una campaña de gafas.
Imaginamos que es difícil respirar con zapatos de tacón y que seguro que os han pasado muchas cosas. ¿Nos podrías explicar que alguna anécdota divertida que te haya pasado arriba en una pasarela?
Pues sí, te puedo contar pues una otra vez que me caí desfilando con zapatos de tacón muy altos y había una modelo que era muy, muy importante entonces que se llamaba Elle Macpherson, que era una modelo enormemente famosa, que cuando yo me caí me estuvo esperando justo en la salida de la pasarela con un Kleenex porque me puse a llorar y entonces me secó las lágrimas y los moquetes porque estaba súper triste porque me había caído en el desfile por culpa de esos zapatos. Y luego también me pasó que tuve que salir a desfilar con dos zapatos del mismo pie. ¿Habéis ido alguna vez con dos zapatos del mismo pie? ¿Os habéis puesto? No, ¿verdad? ¿Os lo habéis puesto al revés alguna vez los zapatos?
No.
Es muy incómodo. Es muy incómodo. Y más cuando tienes que hacer ver que caminas como muy elegante. Si te pones los dos zapatos del mismo pie, es muy difícil ser elegante. Pues yo tuve que hacerlo. Porque estaban así puestos debajo del vestido que me tocaba lucir.
Por la televisión hemos visto que la modelo muchas veces ensaya el desfile. ¿Cuántas horas dedicas a ensayar los días previos al desfile?
¡Wow! ¿Sabes que casi no nos hacen ensayar? Porque los desfiles es ir y volver. Y entonces una vez que ya sabes ir y volver, pues no te hacen ensayar, salvo que tengas que hacer algunas paradas especiales o que sea una pasarela con una forma distinta. Entonces te dicen, pues va por aquí, luego para allá y luego vuelves. Y luego hay veces que es más difícil y entonces te hacen ensayar. Pero si no, pues es ir y volver el pasillo, que no es demasiado complicado.
Aparte del mundo de las pasarelas y de la moda, también te has dedicado a la publicidad y a la televisión.
Sí, señora.
¿Qué cambio principal has notado entre ser modelo y estas profesiones?
¿Cambio físico?
¿Has estado entre ser modelo y estas profesiones?
Bueno, para ser modelo de pasarela tienes que ser muy, 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 muy delgada, ya te he dicho. O sea, hay muy pocas veces que acepten modelos que no tienen una talla pues muy pequeña, una 36 o incluso menos. Quiero decir, difícilmente desfilan modelos de la 38. En cambio, para publicidad sí que cogen a personas de diferentes tallas y en un momento dado pues les gusta más una belleza más comercial, que es una belleza más saludable, ¿no? Más rellenita o más pues con un aspecto pues eso más cercano y entonces eso pues acepta como más tipos de personalidades y fisonomías. Sí que es verdad que es muy diferente el tipo de modelo de pasarela que el tipo de modelo de publicidad y de televisión. És verdad.
Quan vas decidir fer el canvi de model a treballar a la tele?
Doncs mira, Àngel, va haver una època que jo, doncs això, em vaig cansar d'intentar fer dieta o no voler fer dieta, i llavors vaig decidir deixar la moda durant un temps i fer coses que m'agradaven. Llavors vaig fer un curs de teatre i un curs per escriure contes, i un curs de pintura. Vaig fer totes aquestes coses que em van fer sentir molt contenta i molt feliç de coses que trobava dintre meu. I per aquella època em va sorgir una possibilitat de treballar a la tele, perquè van dir, quina noia més simpàtica? I jo estava doncs, més contenta, perquè si no estava una mica trist tot el temps. Llavors va ser en aquesta època que vaig deixar de costat una mica la moda i em van cridar de la tele perquè ja em coneixien una mica, que m'havien vist.
Quan estaves fent de model, no?
Sí, m'havien vist quan estava fent de model i quan se'm van enterar que deixava de treballar de model però que estava fent altres coses, doncs em van cridar. I des de llavors doncs, vaig anar fent bastants coses a la tele, sí.
Martina, tu has sigut reportera d'un programa que es diu Aquí en la Tierra. Quin ha sigut el reportatge que més t'ha agradat fer?
Uau! Doncs encara estic aquí a la Tierra, eh? De tant en tant em podeu veure. I portaré també aquí a la Tierra, els portaré a Sant Cugat a fer panetones, potser la setmana que ve. O sigui, que estic portant a la gent aquí a Sant Cugat. Vaig fer uns reportatges molt xulos amb cabres i amb ovelles, i m'ho vaig passar molt bé, sí. Vaig fer un fa molt poc doncs, amb unes cabretes molt petites i doncs, que havia de donar...
Cabres de veritat?
De veritat. Cabres de veritat. I havia d'ajudar el senyor doncs, pastor a ficar el menjar per les cabretes petites. Más mones. I després vaig fer panetones i vaig fer formatges i vaig fer un munt de coses amb aquí a la Tierra. Molt divertit l'experiència. Sí.
Ens agradaria saber amb quin personatge famós t'ha agradat més treballar i amb quin menys.
Uau. Doncs amb quin menys no et sé respondre, perquè en general jo m'ho passo molt bé amb tothom. Llavors la gent sempre normalment és simpàtica amb mi i doncs jo simpàtica amb ells. Llavors això, gent que no m'agradi no et puc dir perquè no tinc. I gent que m'agradi molt, saps amb qui m'agrada molt treballar? Que vosaltres potser coneixeu? Amb l'Àlex Corretja.
El teu marit.
El meu marit. M'ho passo molt bé. Perquè clar, com normalment doncs no treballem junts perquè vivim junts, quan ens toca treballar junts doncs és molt curiós perquè compartim doncs, altres coses que normalment no compartim. I m'ho passo molt bé.
¿Cuál ha sido el anuncio más extraño que has grabado?
El anuncio más extraño que he grabado... mira, no, ahora mismo no me acuerdo anuncio, ¿eh? Pero sí me acuerdo de un desfile muy extraño. Yo he desfilado mucho para una diseñadora que se llama Ágata Ruiz de la Prada, que no sé si os suena el nombre. Ágata Ruiz de la Prada hace cosas de colorines muy divertidas y tal, y me hizo desfilar dentro de una jaula como si yo fuese un pajarito. Entonces me hizo desfilar de pajarito, cosa que es rara, y también me hizo desfilar de cubito de hielo. Yo era un vaso y yo entonces era uno de los cubitos de hielo que había dentro del vaso. Siempre hacía disfraces muy divertidos y yo creo que lo más raro que he hecho ha sido sus desfiles. Anuncio, tengo que pensar, si se me ocurre algo ya te lo digo.
Martina, también has hecho programas de humor como en el Club de la Comedia. ¿Te ha gustado hacer programas de humor?
Sí, era el club del chiste. Me ha gustado que pensasen en mí para hacer eso. Me lo he pasado muy bien porque estaba rodeada de gente que se dedicaba al humor y que lo hacía muy bien. Yo, chepi chepi, yo lo hacía regulín, pero ellos eran buenísimos. Entonces, estar ahí, me reía todo el tiempo porque todos eran muy graciosos. Entonces era como si me estuviesen invitando al teatro a reírme todos los días. Y estuvo muy bien, estuvo muy divertido.
De totes les feines que has fet, quina és la que t'ha agradat més i per què?
Uau, doncs de totes les feines que he fet, és que jo crec que de cada cosa que he fet hi ha alguna cosa que m'ha agradat. Llavors no et sé dir, doncs jo prefereixo la passarel·la, o jo prefereixo fer anuncis, o jo prefereixo la tele, o presentar coses. Doncs tinc una miqueta de cadascuna. I ara també que estic fent doncs, coixins i roba de la llar, que tinc una empresa que estic fent també coses aquestes de teixits macos per la llar, això també m'agrada. Llavors jo crec que una cosa bona, o potser no tan bona, és que m'agrada tot molt. En general, sóc una disfrutona, que es diu en castellano. Sí.
Si no haguessis dedicat a aquest món, què hauries treballat o estudiat?
Vale. Si no m'hagués dedicat a la moda, els meus pares són arquitectes. I a mi, jo arquitecta, jo no crec que hagués pogut estudiar perquè és molt difícil ser arquitecta. Però sí que estava per entrar a... Quan vaig començar a treballar de model, estava per començar a estudiar interiorisme o disseny industrial. Sabeu el que és el disseny industrial? Doncs el disseny dels objectes. Els objectes. Una tassa maca o els objectes ben dissenyats. No sé, un abrelates bonic, o una estanteria, un moble, les coses, un boli bonic, diferent, saps? Això és disseny industrial. I jo estava per entrar a l'escola de disseny. Potser alguna cosa que tingués a veure amb el disseny m'hagués agradat fer. No, disseny de la moda no, d'objectes. A mi la moda m'agrada, però més o menys. M'agraden molt els objectes, sí. Un micròfono. Per exemple.
Ser un personatge famós implica moltes coses quan vas al súper o restaurant te piden autògrafos?
Sí, ser un personatge famós implica que de repente estés en un sitio i te reconozcan i te piden autògrafos, però en mi caso, no es tanta gente la que se da cuenta. Y la gente que me suele pedir autógrafos o fotos es gente muy educada. Entonces no me molesta. Si la gente te falta el respeto, entonces sí que es como que dices, no me gusta que te metas en mi vida y que me cortes este momento natural mío de ir a comprar espaguetis. Pero si la gente es educada y lo hace con ilusión y educación, a mí no me molesta.
Si ahora pudieras volver atrás, ¿elegirías ser famosa o no, o serlo?
A ver, si pudiese volver atrás, yo creo que ha estado muy bien la vida que me ha tocado vivir. Yo creo que no cambiaría muchas cosas. Sí que cambiaría el ser menos intensa y pasármelo mejor. Yo siempre he sido muy irresponsable y he sufrido mucho y he salido muy poco y siempre era como, no, yo estoy en Nueva York y me tengo que quedar en casa y no salgo y no conozco a nadie y tal. Y creo que me hubiera gustado pasármelo un poquito mejor, divertirme un poquito más, porque siempre he sido como muy así responsable, muy responsable, incluso cuando era súper joven. Igual no me tocaba ser tan responsable. Un poquito más divertida hubiera estado guay.
Por último, Martín, me gustaría saber qué tipo de coche compra y una modelo y qué rímel usa.
¿Qué tipo de coche compra una modelo? Entonces, Mira, las otras modelos no lo sé, pero yo tengo un coche donde me caben hijos, porque tengo dos hijos y luego están las hijas de Alex, o sea que tenemos cuatro hijos en total, ¿vale? Ahí no, o sea, tiene que ser por lo menos un coche medio grande. Y el mío, que lo tengo desde que antes que naciese Erika, que Erika es la pequeña, Erika tiene, va a cumplir 6 años. Es en ese coche, pues me caben pues 3 personas detrás. Así que es un coche familiar. Y es muy bonito porque es de un color entre plateado y un poquito dorado. Yo diría que es de color champán o cava. Y me parece súper elegante un coche de color cava. ¿A que sí? ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Vale.
¿Pero quién es pero cómo has ido al coche?
Ah, ¿quieres que te diga una marca? No puede, no quiere decir marcas aquí, hombre. No, es un Lexus. Es un Lexus.
Lexus.
Un Lexus. Sí, sí, sí. Y muy bonito. Y no me sé el modelo, pero es muy bonito. Me ha hecho decir marcas. ¿Tú te crees?
Moltes gràcies pel teu temps i per dedicar una estona al nostre espai d'entrevistes. Com amb tots els convidats, ens agradaria despedir-nos de tu amb la teva cançó preferida. Esperem tornar-te a veure ben aviat.
Moltes gràcies, ja està. Hem acabat?
Sí.
Doncs moltes gràcies, m'ho he passat molt bé, molt bé, molt bé. Se m'ha passat molt ràpid. La meva cançó preferida tinc moltes, però hi ha una que em posa molt contenta, que es diu Safe and Sound, que quiere decir salvo, a salvo, i que da al grup que es diu Capital Cities. A veure si la trobeu.
Safe and sound.